O sigui, futbolísticament, jo crec que Messi té un talent extraordinari que no compara, que no aguanta cap altre futbolista de la història del Barça.
Escolta, el Puyol el sentim cada 3 dies explicant-nos el futbol, i en aquest cas el futbol del Barça, però en canvi no et sentim tan habitualment parlar de què et sembla el Barça com a institució a dia d'avui, perquè és evident que si el Barça ha canviat esportivament en els últims anys com a institució, pràcticament podríem dir que s'ha convertit en una multinacional. Ho vius així, ho vius bé?
Aquesta pregunta, com dirien els clàssics, m'agrada molt, Jordi. Perquè així és com quan parlem de futbol, soc plenament conscient que tant la Sònia com tu, com qualsevol company de la transmissió, podria documentadament contradir-me i corregir-me. Quan parlem d'aquestes altres coses, em sento més segur en el sentit que jo he viscut l'evolució del Barça d'una manera molt directa als últims 50 anys, pràcticament. Uh-huh. Jo vaig començar a treballar en aquest ofici quan jo en tenia 18, és a dir, fa 49 anys. I aleshores, Sònia, jo agafava el telèfon a les 6 de la tarda perquè feia un programa a Ràdio Barcelona que es deia Ràdio Deportes, a les 8 de la nit, quarts de 9, amb el Francisco Peris, i el Peris em deia, truca al Barça. Llavors jo trucava i s'hi posava la centraleta, una telefonista, i parlaves amb la telefonista i deies, què, ha passat alguna cosa avui? I doncs ha vingut el president i el gerent. No, demà,
quina enveja.
Demà fan entren a les 7 o entren a les 9.
A porta oberta, suposo.
Sí, per descomptat, no? Per descomptat. Tot això passava a la Masia. O sigui, sí. A la Masia, aquesta, que ara ja és petita fins i tot pels nanos i que ja... tot el Barça era allà. Allà hi havia un àrea que era l'encarregada de l'administració, una altra que era l'encarregada dels arxius, una altra que era l'encarregada de l'àrea de futbol, d'espais del president, una sala de juntes on es feien totes les reunions, les rodes de premsa, és a dir, tot el Barça cabia a la Masia. I és clar, des d'aquell Barça que nosaltres, els periodistes que ara ja som veterans, vam viure en primera persona, el Barça d'ara, hi ha hagut una evolució enorme. I, en certa manera, hi ha hagut una transformació de personalitat. El Manolo Vázquez Montalbán deia que el Barça era l'exèrcit simbòlic o desarmat de Catalunya, no? Jo crec que si avui en dia el Manolo veiés el Barça actual, segurament el definiria d'una altra manera.
Sí. Ara, de fet, constantment es diu que es busca la globalització.
Això mateix.
Que no sé si això ens empobreix o no, com a institució.
Bé, seria una lectura possible, però el que és evident és que ja està el Barça competint a la globalització. Quan jo era molt petit, el rival del Barça era l'Espanyol, era el gran rival, no? Quan jo era jove, el rival del Barça va passar a ser el Madrid. En certa manera, a les èpoques recents, el rival del Barça, mantenint el Madrid com a un punt de contrast permanent a la Lliga Espanyola, però el rival del Barça ja ha passat a ser doncs, el Bayern de Munic o el Manchester United, i amb les referències econòmiques del món global, doncs potser una multinacional, potser un equip de la NBA, potser un equip de beisbol, vés a saber, perquè es competeix en el terreny del simbolisme de la globalitat, en el terreny de la icona mundial, en aquest terreny que trobes com determinat un jugador de bàsquet de la NBA porta una samarreta del Barça i que volen conèixer Sergio Busquets, jo què sé, que és una cosa inimaginable fa 30 anys. Per tant, més enllà que ens agradi molt o ens agradi poc, i més enllà que per moltes persones grans el Barça continuï sent una cosa tendra, una cosa per explicar als nets, doncs els nets ja es viuen la vida d'una altra manera. I el senyor que porta una samarreta a la frontera de Guatemala o el senyor que porta una samarreta mentre veiem fotografies de la guerra, un senyor porta una samarreta del Barça, doncs aquesta és una realitat, i és que aquesta gent també s'identifica amb uns colors i el Barça, en certa manera,